La primera vegada que vaig veure Sonic em vaig quedar sense paraules. De fet, era la primera vegada que veia una consola Sega Mega Drive i, per tant, la sorpresa va ser doble. No només era la velocitat de moviment, sinó també la qualitat dels gràfics i l'originalitat del desenvolupament del joc. Si hagués de fer alguna similitud, diria que em va causar un impacte només similar al que em va produir la primera vegada que vaig jugar al Super Mario Bros. 1 de Nintendo. De vegades, hi ha jocs que van més enllà del que estem acostumats, jocs que deixen a anys llum tot el que coneixem i que ens obren un nou món d'idees i de jugabilitat. M'agradaria pensar que en el futur, aquests grans jocs que han marcat la història seran tractats com una gran majoria com a autèntiques obres d'art, entenent-lo com un art popular i massiu, però alhora creatiu i original. Des del Game Over, l'única cosa que intentem fer és posar-hi la primera pedra. Benvinguts.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui estem especialment contents perquè comencem la nostra temporada oficial. Després dels programes d'estiu, us acompanyarem cada cap de setmana amb un nou horari des de totes les emissores d'Ona Catalana arreu de Catalunya. En el programa d'avui ens dedicarem a conèixer una mica més profundament un dels personatges més interessants de la història dels videojocs, Sonic. Aquest eriçó de color blau ha protagonitzat una gran quantitat de jocs i a més va esdevenir la mascota de la seva marca creadora, Sega.
Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui repassarem els records i les anècdotes de la història de Sonic, que estrenarem una nova minisecció on recuperarem els arguments de videojocs i parlarem de Game On, la primera gran exposició històrica i cultural dedicada als videojocs celebrada a Londres.
Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals.
Parlarem del joc de Fireblade de PlayStation 2, del Super Monkey Ball per la GameCube, del Need for Speed per a Xbox, de l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador per PC i del Sonic Advance per Game Boy Advance.
Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Game Over. Tal com deia l'editorial d'avui, Sonic és tot un referent en la història dels videojocs. Va significar moltes coses en el passat i el seu futur encara ens demostra millors perspectives. Abans d'entrar en la tertúlia, aprofundim una mica més en la història d'aquest eriçó amb aquest reportatge d'Albert Murillo.
El personatge del game clàssic d'avui és capaç de saltar? De saltar més alt i donar tombarelles? O de córrer molt de pressa gràcies a les seves sabatilles especials? Avui parlarem de l'animaló mimat de Sega, en Sonic, el porc espí, un personatge aparegut el juny de 1991 i que volia contrarrestar l'èxit de la competència, en Mario.
Game Classics.
I l'entrada del nostre heroi al món de les videoconsoles no era fàcil. El malvat científic Ivo Robotnik es dedica a convertir innocents animals en robots amb idees destructives. La missió d'en Sonic és la d'acabar amb aquestes activitats. Escoltem la música de la primera part de la saga Sonic. Després apareix la segona part, Sonic the Hedgehog 2, on una guineu ens pot ajudar amb la nostra missió. De fet, aquest joc ens permet jugar amb dos jugadors i la pantalla es parteix en dues parts, així sonava. L'any 1993 apareix Sonic Spinball. Aquí el doctor Ivo Robotnik vol convertir en robots tots els animals del planeta Moebius. El novembre del 1993 i per la consola Sega CD apareix Sonic CD, un videojoc reescrit anys després per PC i que gràcies al nou format CD permetia encabir-hi moltíssims nivells més que en el cartutx. En aquesta ocasió, Sonic es desplaça al planeta Miracle per lluitar contra Metal Sonic, que ha segrestat a la seva nòvia Amy. En aquest joc hi destacava la música de fons que anava sonant del CD. Tenint en compte que l'èxit de Sonic el podem datar de la primera època dels anys 90, hem de destacar que aquest èxit va transcendir a d'altres camps com el musical. La formació Raiza enregistra en aquella època Ace Cap Zone, dedicat al nostre heroi.
Hello everyone, I am Sonic the Hedgehog, the fastest thing alive.
L'any 1994 apareix Sonic 3. Aquesta vegada l'aventura es desenvolupa al Floating Island, una illa amb poders molt especials. Fins aquí el nostre petit repàs dels primers jocs de Sonic. Ens en queden molts per parlar, però serà per una altra ocasió del Game Classic.
Doncs fins aquí un petit tast del que és la vida de l'eriçó més ràpid de la història de les consoles. Entrem al Game Masters.
Game Masters.
Anem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Eduard Rodríguez, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano, Jordi Selles, benvinguts tots plegats.
Hola,
a veure, avui tenim un personatge que aixeca passions per unes bandes, per altres bandes doncs la cosa és menys, més freda, per dir-ho d'aquesta manera, però de totes maneres crec que tots plegats coincidirem en que Sonic és una de les grans icones de la història dels videojocs, no?
Sí, totalment. Sens
dubte. Sí. L'altre dia parlàvem del Mario, i Mario, Sonic, i trobaríem un parell més i para de comptar.
Puedes incluso ampliarlo a Mario, Sonic, Super Nintendo, Mega Drive, incluso.
Sí, sí. ¿No?
Vale, siempre estaban un poquito... Es una parte de los videojuegos que no podemos pasar por alto.
Va ser una mica l'època de la lluita de titans entre Sega i Nintendo, no? Estaríem parlant de la... Probablement, com comentàvem l'altre dia, una de les grans èpoques, una de les etapes daurades de la història dels videojocs.
Sí, bueno, se convirtió junto a Mario en un juego muy, muy adictivo y original. Yo creo que ante todo Sonic 1, más en el año que salió y en el nivel técnico, digo, en el año 91, digo, pocos juegos utilizaban los scrolls que utilizaba Sonic, la velocidad, los gráficos que tenía y, bueno, y al principio del juego nada más cargar el cartucho cuando salía la voz digitalizada de Sega, bueno, eso yo creo que marcó, marcó un punto de aparte en la historia de los videojuegos.
Perquè estaríem parlant que Sonic va néixer per a la Mega Drive, o sigui, Sonic va néixer, el primer Sonic no va sortir per Master System, sinó que va ser de Mega Drive i posteriorment es van fer les versions per a la germaneta de 8 bits de la consola de Sega.
Sí, era, debido al éxito que tuvo tanto en Japón como en Estados Unidos y posteriormente aquí en Europa, salió, lo reconversionaron para la 8-bit portátil, l'Engear, i la de televisor.
Va perdre molt amb 8 bits? Ho dic perquè jo només he vist la de 8 bits, curiosament, la primera.
Pues estaba muy aprovechado.
Sí,
sí, sí. Sí. És una de les millors conversions que hi ha des d'un joc de 16 bits cap a 8 bits, que moltes se n'han fet. És potser una de les que aprofita millor les característiques no només de la Master System, sinó de la Game Gear, adaptant, no fent una còpia fidel del joc, sinó adaptant realment les fases a les possibilitats de cada consola a la que s'ha versionat.
Probablement el que jo recordo potser pitjor de les versions de Sonic és la que comentàvem ara de la Game Gear, no? Probablement perquè l'esperit de Sonic era molt gran, o sigui, el personatge era molt gran i llavors, com que Sonic d'entrada ja és un personatge de velocitat, o sigui, és un joc que dona molt de dinamisme, no? Que a vegades fins i tot perds el control, és molt habitual de perdre el control en alguna partida de Sonic. En una pantalleta petita, doncs, probablement va ser més difícil, no? Cosa que no ha passat amb la reconversió ara amb la Game Boy Advance, no? Que probablement està més aconseguida.
Claro, a lo mejor fue uno de los puntos, uno de los parámetros que rápidamente editaron, ¿no? Pero de todos modos, yo al Sonic de Game Gear jugué mucho tiempo. Y hombre, era cierto que en proporción el sprite era bastante más grande, ¿no? Pero yo no es aquello de perder el control. De todas maneras, ya que hablamos de Sonic, haciendo un inciso, no hemos comentado nada de otro Sonic que salió, el Sonic 3D. Que bueno, que las diferencias de la versión de PC, Mega Drive y Sega Saturn eran ninguna. O sea, porque es que realmente fue un Sonic que Sega quiso dar una vuelta de tuerca, bueno, vamos a jugar con el plano isométrico, y bueno, yo particularmente cuando lo vi...
Creo que no se han acabado en surtir, ¿eh?
No, yo creo además que ese juego no está acabado, es decir, se nota que les metieron prisa, era ya la temporada que Sega le veía un poquito las orejas al lobo. Y bueno, dijeron, vamos a sacar un Sonic a ver si de alguna manera... Es como aquel proyecto del Sonic Fighting aquel que se llegó a cancelar.
M'imagino les lluites que deu haver-hi a empreses com aquesta de... tens una data que ha de sortir al programa, peti-qui-peti, i el resultat suposo que moltes vegades, i no només amb aquest, deu ser moltíssims jocs que els programadors no deuen estar contents del tot, però que saben que han de llançar el
programa. No recordo quin joc era que comentava l'Antoni fa uns dies... Ah, sí, exactament, el dia que estàvem parlant dels shoot-em-ups, que parlàvem del UN Squadron per a Super Nintendo, que comentaves que com que només hi havia un player, era perquè Capcom els havien donat pressa i per tant...
Sí, podria ser, de tota manera...
Sempre en defensa de Super Nintendo i de Capcom, no?
No, yo lo único que digo es que estaréis de acuerdo conmigo todos que si hubiera tenido opción de dos jugadores, ese juego hubiera sido más arrollador todavía que salió al mercado.
A veure, ens anem a situar bàsicament pels oients que igual no han sentit a parlar mai de Sonic o el sona d'alguna manera però no tenen encara la referència molt clara. Sonic és un eriçó.
Sonic, amb C final, no ho compotrem. Sony, la marca...
Sonic. Sonic és un eriçó. És un eriçó que tota semblança que té amb un eriçó és pura coincidència perquè és un personatge més de l'estil, doncs, de...
El gat Fèlix, possiblement.
Exactament.
De color blau i amb punxes a l'esquena.
Exactament, no? És un personatge, doncs, allò, antropomòrfic, no? Un eriçó, però com una persona humana, diguéssim, amb braços, porta guants, i unes botes d'aquestes llargues de color blau, i la particularitat d'aquest joc, de la primera versió que va sortir per a la Mega Drive, era que, a diferència d'altres jocs en el que tenies, doncs, una certa vida, que normalment encara s'utilitza, la barra de vida que es va perdent al llarg del temps, el que anaves recollint era una sèrie d'anells que t'anaven apareguent depenent dels llocs, i aquests anells eren la teva vida, eren una mica les monedes del Super Mario, perquè també les anaves recollint, però a canvi que el Super Mario, a la que et tocaven una vegada, si eres gran, doncs et tornaves petit, i si eres petit se't carregaven, et saltaven totes les anelles al voltant, i llavors el que podies fer era recuperar... Quan tenies 100 anelles i et tocaven...
No, digue'm un present, un present. Fa una ràbia.
Fa una ràbia, fa una ràbia. Sí, sí, perquè estic jugant amb la del Game Boy Advance i fa una ràbia.
Llavors, què passava? Hi havia un enemic, l'enemic per antonomàsia de Sonic, que és el Doctor Robotnik, que encara s'està portant fins a les últimes versions, i la característica del joc era que havies d'anar alliberant una sèrie d'animals que havien quedat presoners dins una mena d'entitats robòtiques i havies d'anar passant d'un nivell a l'altre. Era un joc de plataformes, amb moltíssima velocitat, i tenia una altra característica que eren, doncs, les fases de bonus molt cuidades, de bonus per dir entre cometes, entre un nivell i un altre, en les que a cada versió del Sonic s'anaven millorant i eren més originals cadascuna. Què aconseguies en aquestes fases? Una mena de maragdes, unes maragdes del caos, que es deien, que si les aconseguies totes transformaves, com bé comentava l'Antonio en la pausa que hem fet després del reportatge, a Sonic en una mena de superguerrer. A l'estil bola de drac,
bola de drac, sí,
no? Bueno, sí que, situats, sí que Sonic, sí que Sonic se convertía en Super Guerrer, que es por eso que, bueno, si Akira Toriyama, el creador de Goku, pues
¿qui es va inspirar en qui?
No, hombre, fue Sega en Goku. De todos modos, yo lo que quería reseñar es que a nivel apoyo, merchandising, todo esto, Sonic en todo el mundo, Estados Unidos, hasta incluso Europa, sobre todo en el Reino Unido, fue, bueno, series de dibujos, música, muñecos de peluche, juguetes basados en Sonic y sus personajes, ¿no? O sea, contó con mucho apoyo, mucha infraestructura, una propaganda y publicidad muy bien estudiadas, pero bueno, esto en nuestro país se vio bastante poco, pero bueno, en aquella época todavía faltaba más que ahora. i mira que ara no es falta.
Sonic, si alguna cosa van cuidar, és l'aspecte que recorda molt als cartoons, als dibuixos animats. És un personatge molt com de, ja directament de dibuix animat, això que deies, no? Aquests guants blancs que porta, aquestes botes grosses, és potser una mica la versió de trapella del Mickey Mouse, no?
Exactament.
Pràcticament,
sí.
Una mica...
Home, fíjate los caracteres de Nights into Dreams, també, que fue, el, digamos, en su tiempo el buque insignia, ¿no? De la Sega Saturn, que los personajes se parecen mucho, el tipo de dibujo también.
Bueno, es un diseño muy, muy japonés, el Sonic, la versión original, porque después los americanos hicieron de las suyas. Ahora, sí, ya solo es fijarse en la carátula del juego japonés, del americano o del europeo. Y, pero bueno, un dato técnico que yo creo que es bastante curioso que ofreció Sonic, que ahora estaba pensando yo, creo que ha sido el primer juego, por lo menos de plataforma en consola, que incorporó un looping. Ahora estaba pensando y creo que sí, fue el primero.
Sí,
que
no lo habían visto antes, o sea, que
eso parece
una vuelta completa del personaje en 360 grados.
Pero es un detalle bastante original.
Y además una velocidad tremenda, ni ralentizaciones ni nada, eso sí.
Ves, la gracia que tenía es que podías seguir lineal o podías anar saltant y agafant monedas que vivían más amunt, más avall.
Una otra de las cosas que estaban muy cuidadas eran los llocs secrets, ¿no? Los que ya nos había acostumbrado al primer Super Mario, los típicos llocs on no podies arribar, on podies accedir, no s'hi arribava, i el Sonic, doncs, evidentment, aquella mena de monitors que tenien poders a dins, doncs, estaven amagats a llocs on no et podies imaginar. Van sortir moltes versions, van sortir seqüeles, diguéssim, Sonic 2, va sortir un acompanyant que es deia Tails, que era una mena de guineu que tenia dues cues, que podia volar i que, a més, t'acompanyava. Era una mena...
I picava amb la cua.
Exactament, era una mena d'acompanyant.
Sí, però... d'acompanyar-te nada.
Que venia amb tu, però més aviat et molestava.
Era un merluzo que estava tot el rato a tu lado, que
és
no
aquí,
para
aquí,
de fastidiar-te. Sí, 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 però bueno, lo que de todos modos, esto de los personajes nuevos, aparte de Tails, Knuckles, una especie de parecidillo a Sonic, pero una pinta de Rastafari, bueno, sí, de hecho se llamaba Knuckles Rastafari y tal, luego el Dr. Eggman, bueno, Robotnik, por Europa, y bueno, te das cuenta de que Sega llegaba a los personajes y las instrucciones, o de alguna manera se esforzaba mucho en decirte quién era quién, ¿no? O sea, se tocaba el detalle aquel de... O sea, de decirte, mira, yo soy Rastafari Knuckles, este hace esto, el otro salta, el otro excava y el otro pues se dedica a fastidiarte mientras juegas, que es el Tails, ¿no? Ahora, que era una oportunidad de jugar dos personas en un Sonic, que es la única vez que yo lo he visto.
La única vegada que, a més, hi havia dos jugadors en un mateix joc amb una mateixa pantalla. Que en un arcade d'aquest estil amb aquesta velocitat, no? Sí que s'havien vist dos jugadors, evidentment, compartint una mateixa pantalla, però amb aquest nivell de velocitat, Tails sempre es quedava relegat i llavors venia volant com un helicòpter, no? Amb la cua i t'acabava perseguint. Una de les coses innovadores, crec, personalment, va ser el moment en el que va sortir el Sonic & Knuckles, que jo no ho havia vist mai, vaja, havia vist els típics cartutxos en els que doncs, hi havia una sèrie de trucs, una sèrie d'avantatges cap a altres jocs que col·locaves llavors damunt l'altre cartutx i funcionaven, però un joc que s'obria per damunt i podies posar-hi els cartutxos del Sonic 1, del Sonic 2 o del Sonic 3 i et donava complements en els primers jocs, era una cosa que, vaja, jo personalment no havia vist mai, no sé si...
Pues no, la verdad es que fue todo un cambio e incluso una cosa como curiosidad, que se estudió la posibilidad de que fuera compatible con el Sonic CD, pero por motivos de tiempo, y cito palabras oficiales de Sega, por motivos de tiempo y porque el público lo pedía a gritos, no les dio tiempo a compatibilizarlo, ¿no? Ahora que, sí, bueno, fue curioso, pero no dejó de ser un poquito también que a Sega se le estaban acabando un poco las ideas y dijeron, vamos a tirar de la mascota, o que tenían bastantes cosas, por ejemplo, betas del juego Vectorman y cosas así, que bueno, todavía faltava, i dijeron, pues vamos a dar a la gente algo que les siga gustando.
És que realment Sega en aquells moments estava en un punt com ja de capa caiguda i realment Sonic era potser la marca estrella de la companyia, el que encara tirava dintre del públic, el que encara cridava l'atenció de Sega, més que a programes desenvolupats per altres companyies que ja estaven abandonant una mica el barco de Sega. I una de les coses que s'ha de reconèixer a Sega, potser amb el Sonic & Knuckles, és que el Sonic & Knuckles en concret és un joc bastant incomplet, perquè per ell mateix no aporta més del que hi ha en tots els altres jocs de la saga del Sonic, però realment el que fa és fer-te jugar els altres jocs d'una forma especial, per exemple, jugar les fases extres amb dos jugadors, o descobrir-te una nova fase que abans no hi era, coses per l'estil. I després comentant lo del cartutx que es pot muntar a sobre, realment és una de les coses que sempre per mi sempre ha caracteritzat a Sega, que és la innovació enfront d'altres companyies en quant a perifèrics, en quant a nous mitjans, per exemple, el que a vegades li ha portat molts problemes, com per exemple recordem tots amb Mega CDs i 32X, que van ser, bueno, 32X ja tota una història...
Amarg record per a tota
la gent, per tots els que...
per a tota la gent de Sega, no?
Però sobretot en el cas de 32X, perquè va haver-hi un merder entre la pròpia companyia, però realment van haver-hi molts projectes per part de Sega, que sempre...
Bueno, Sega, yo creo que un poco quería imitar un poco como a Nintendo en el tema de a la hora de mimar a Mario, ¿sabes? Como hace Nintendo. Yo creo que querían, bueno, mimar y también lo que sería explotar la gallina de los huevos de oro, que sería explotar Sonic, el éxito que obtuvo.
Como Disney explota Mickey Mouse.
Sí, bueno, y como Square explota Final Fantasy.
Exactamente.
Quiero decir que... pero bueno, también hay que ver el Sonic Drift de Game Gear, bastante, ¿sabes? Bastante similar, por no decir... ¿sabes? Las ideas básicas de juego copiado a Mario Kart. Y bueno, y después ya, bueno, lo del Sonic Pinball y bueno, Sonic. y más híbridos e intentos de juegos así que...
Es que el Sonic es Pinball. Sí,
jo sempre he pensat que amb aquestes sagues d'èxit, les sagues com aquesta del Sonic, com la del Mario, com la del Gran Turismo, per exemple, que en parlarem la setmana que ve, tenen molt fet els de la companyia. O sigui, una persona com jo, per exemple, que li va encantar el GT, et compraràs el GT2 gairebé segur, encara que no el superi. I amb això moltes vegades passa el mateix. Se n'aprofita moltes vegades d'aquest èxit i poques vegades et trobes que realment superi a l'anterior.
De totes maneres, crec que és també molt identificatiu, no?, que una marca sàpiga crear-se un personatge i a partir d'aquí doncs, pugui anar-lo vestint. No?
O sigui, no sé fins a quin punt ho sap fer o és que li sona la flauta per casualitat. No sé fins a quin punt l'èxit de Sonic va ser ocasionat expressament o s'ho van trobar.
No, però evidentment,
l'altre
dia comentava no, perquè era un juego, però dentro d'esto...
Però l'altre dia comentàvem que Mario va néixer intentant rescatar una senyora amb un goril·la, no?
Era Popeye, a més havia de ser Popeye.
Havia de ser Popeye.
No, però jo crec que la diferència, per exemple, entre Sega i Nintendo a la hora de tratar a sus mascotas, bueno, que en casi todos los juegos de que no ha estado detrás,
no
Yuji Naka, no, si ni siquiera el Sonic Team, ¿sabes? Por ejemplo, el Sonic R, el Travel Stage, un Sonic 3D, ¿sabes? Y bueno, y también aquel proyecto que querían sacar en que hubiera sido más o menos como un Sonic 4 en Sega Saturn, el Sonic Stream, ¿sabes? Que lo estaban haciendo en Estados Unidos y bueno, eso era ya cualquier cosa menos Sonic.
Parlem, Jordi, si et sembla, d'actualitat del Sonic i de futur del Sonic.
És que la cosa és que qui ens havia de dir quan la guerra de Super Nintendo, Mega Drive, jo té més megahertzos de velocitat, l'altre no sé què, que acabaríem jugant a Sonic amb màquines de Nintendo.
Sembla Game Boy Advance i em sembla que fa uns dies vam parlar que hi havia el projecte de recopilar tots els Sonics
per a GameCube.
Per a GameCube, oi?
Sí, que... A veure, com a mínim sorprenent ho és, no? Això de jugar a la mascota de Sega amb màquines de Nintendo.
Globalització.
No. Bueno, ya no hay globalització. Es que tenía que decir otra cosa.
Da su morbo, ¿eh?
Sí. A mí personalmente sí.
Yo me acuerdo un día que en Londres, precisamente, no sé hasta qué punto era legal o no, pero yo estuve viendo y jugando una recreativa de Sonic.
Això és el que anava a preguntar. Sonic, vale. No ha aparegut
gaire. I està al lado de la de Mortal Kombat, que era lo vi en la época del lanzamiento del Mortal Monday.
Bueno, sí, la recreativa de Sonic eran vista isométrica, que había un personaje que era como un escarabajo también. Sí,
exactamente, sí, ahora recuerdo, vale, que ahora me ha venido a la cabeza.
O sigui, que existeix, estem parlant de Sonic.
Sí, sí. Imagínate lo que me llegó a marcar, que me acabo de acordar ahora de casualidad. Pues la verdad,
bueno,
es que no...
Si vamos a hablar de actualidad sobre Sonic, bueno... Me gustaría comentar que el año pasado yo estuve en la feria de Game Jam en Tokio y bueno, estuvo Yuji Naka allí en persona presentando el Sonic Adventure 2 cuando salió nuevo en Dreamcast y el Sonic Advance para Game Boy, bueno, para Game Boy Advance. Y bueno, estuve hablando con Yuji Naka y el Sonic Adventure 2 lo presentó, estaba muy contento los resultados que tenía, pero él estaba... muy esperanzado en el Sonic Advance, porque retomaba el espíritu de los primeros Sonic. ¿Eh? Y, no sé, eso me llamó mucho la atención, porque lo que estábamos comentando, lo que hemos comentado más o menos en casi todos los programas que siempre sale, lo que es volver un poco a la moda retro.
Está clarísimo.
És que s'ha de jugar al Game Boy Advance, aquest Sonic, per tornar a assaborir aquella cosa.
De fet, avui en el Game Now parlarem del Sonic Advance precisament per això, no? Perquè és una mena de retorn als orígens aprofitant molt més la tecnologia.
I continua sent tan divertit com sempre.
I encima portàtil.
I a més portàtil.
I a part
no gasta tantes piles com
la Game Gear.
La que no gastava piles era la Dreamcast, i la verdad es que los Sonic Adventure que salieron para ella, tanto el 1 como el 2.
Sí, pero o sea, habría que reseñar lo que hemos dicho antes, los juegos cuando salen con prisa. Yo creo que el Sonic Adventure 1 tiene muchos fallos,
sí,
más de testing, ¿sabes? A la hora de testearlo. Se han dejado muchos detalles.
Habían enigmas que te quedabas un poquito así diciendo, bueno, ¿ahora qué me toca hacer? Porque era un poquillo críptico, ¿no? Lo que te decían. No sé si eso o que yo tenía la versión japonesa, que eso contribuía más. Pero bueno, acabé pasándomelo.
Quan veus l'escriptura japonesa, sí, habitualment et confon una mica, perquè no l'acabes
d'entendre. Sí, i a més, bueno, quan hablen me enteraré, ¿cómo va, Sonic?
Sí.
Pero vamos, de todos modos, el 2, el Sonic Adventure 2, yo lo califico como una obra maestra.
De totes maneres, ahora tenim Sonic per anys.
Sí.
Sí, i panys.
Para bastante tiempo, creo yo.
Ha quedat molt bé aquesta expressió a la teva boca, Antonio. A veure, abans d'enllestir ja el tema Sonic i anar a publicitat, que tenim moltes més altres coses per tractar en el Game Over d'avui, suposo que tots hem jugat a diverses versions de la història de Sonic. Faig allò que m'agrada tant de dir, a veure, quedem-nos amb algun, cadascú que es quedi amb algun, i amb algun motiu de per què aquell és el Sonic que l'ha marcat o que li agrada o que s'ha quedat per algun motiu, no? Antonio?
Pues sí, tiene solo uno, el Sonic CD. Y el 6 en segundo lugar estaría Sonic Adventure 2.
Uh-huh. Francesc?
Jo coincideixo amb ell, amb Sonic CD. Ha sigut potser un dels pocs jocs que arribem a aprofitar el Sonic CD, i va donar, amb tots els seus viatges en el temps, amb tres versions, diguem-ne, per cada fase, amb unes fases, les de recuperar les gemes, realment molt diferents de les que s'havien vist en cartutx i molt bones, amb una vista isomètrica en 3D, potser un dels millors jocs per mi de tota la saga.
Jo em quedo amb el Sonic 1, diguéssim, a més de la Master System, i que és l'únic que tinc a casa, o sigui que ho sento molt, però em quedo amb aquest.
Jo, el Sonic 1 de Mega Drive. Ja solo per la voz de Sega, ja solo...
Ja està, és allò.
Jo el de Mega Drive també, perquè tenia allò que dèiem dels amics, tenia un amic perquè jugués el nen, i era petit el nen, i pensava, però el nen com pot jugar això? Si el seu cervell no pot assimilar tantes imatges per segon, no les puc assimilar jo.
Es quedava el nen aturat davant la tele, sobresaturat d'imatges.
I era el Nino com es movia, no? Allò em va impactar, certament.
Doncs sabeu que jo també em quedo amb l'1, eh? O sigui, avui tenim quasi bé una petita majoria, eh? Com a mínim el 50% el teníem amb el Sonic 1, que crec principalment que per tot el que va significar, pel que va significar d'arrencada de la Mega Drive i pel que va significar com a canvi a nivell de velocitat i a nivell de concepte d'entendre un joc molt ràpid i molt dinàmic de plataformes, va marcar una època, encara que pesi en alguns. Si us sembla, anem a una petita pausa, fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem de seguida inaugurarem una nova minisecció dins el Game Over.